Doncs mira, avui, curiosament, et parlaré d'un dia no mundial ni internacional, sinó un dia que se celebra a Argentina. Avui és el dia del pago igualitario. I per què se celebra? Doncs per conscienciar la població sobre la desigualtat existent al pagament del salari a les dones com respecte als homes del país. Se celebra, doncs, evidentment, perquè existeix una desigualtat i perquè almenys un cop a l'any se'n parli i a poc doncs, es vagi llimant i es pugui igualar. Això avui és Argentina, no a tot el món, només és Argentina. I et preguntaràs, escolta, i a la resta del món? Doncs sí, també hi és. Per exemple, als Estats Units ho proclamen el 4 d'abril. A Xile el 27 de març i a la Unió Europea, que es fa conjuntament, a tota la Unió Europea, és el passat 22 de febrer, que ni ens en vam assabentar, perquè després ja ve el 8 de març i ja ho englobem tot allí. Però avui és el... Argentina, doncs, és el dia del pagament igualitari. També hi és a nivell mundial, eh? O sigui, a part de a cada país, a nivell mundial, allò per si acas, perquè hi ha molta desigualtat i... Se celebra el 18 de setembre. En fi, sóc el Ricard Álvarez. Va, que comencem des de Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Dimarts 9 d'abril del 2024. Hores d'ara estem amb 16 graus a la ciutat de Lleida. La davallada de temperatures aquest matí doncs, ha estat considerable. Considerable vull dir la sensació... De fresqueta, perquè a més feia vent i ja saps que el vent, quan la temperatura va cap avall, doncs et porta una sensació tèrmica inferior segurament al que ens marcaven els termòmetres. Ahir va ploure, no va ploure molta quantitat, però va ploure, això refresca l'ambient, va caure una mica de pedra. Clar, i els arbres ara ja comencen a funcionar, doncs quan ha de caure la pedra? Ara... Ara en parlarem, eh? Però vaja, que de quantitats d'aigua no hem de parlar de cap barbaritat, eh? Per desgràcia, eh? Si vols, ara, que si ha de caure molta aigua, que sigui de manera sana, no de patac, que no sigui de tempesta. Abans d'arribar a la una, et parlaré d'un espectacle sobre la música clàssica que estan preparant un cicle de d'activitat, si vols, sobre la música clàssica i com entendre-la i com perdre-li la por i assistir a concerts sense cap mena de problema. En parlarem, perquè això ho està preparant el Caixa Fòrum i comencen ja, seran 3 dies, i entre d'altres estarà el director Pedro Pardo sobre l'escenari amb aquestes converses, si vols, i avui el tindrem amb nosaltres i ens explicarà per què... que no li hem de tenir por, que anar a veure un concert de música clàssica ha de ser una cosa natural, sense cap mena de problema. I a partir de la una, doncs ja saps, parlem de gastronomia amb el nostre sommelier, el Felip Urbano, i a 2:15, la tertúlia dels polítics. Tenim un número de WhatsApp on ens pots enviar doncs, suggerències, preguntes, comentaris, el que tu creguis, eh? 664-526-180, 664-526-180. És un número de WhatsApp, no de telèfon perquè puguis trucar, sinó perquè puguis enviar missatge de veu a través de WhatsApp o de text. Dic de veu perquè així també ens escoltem la veu els dos, eh? Si no, doncs de text. Amb educació i respecte, envia el que vulguis. Sigues lliure per enviar absolutament el que tu creguis. Són les 12:24 minuts. Armando Álvarez, des de l'Observatori Meteorològic de Lleida. Què tal? Bona tarda. Bon dia.
Hola, bona tarda.
Bona tarda, bon dia, és igual.
Sí, sí.
Escolta, sí, ahir va ploure amb estil de tempesta, realment, eh? Perquè va
sí,
ser
sí.
Curt.
Es va formar una tempesta, a més... una mica en la zona de Aragonesa, però entre el límit en Lleida i Osca, i va creuar en diagonal el Segrià, com una línia Fraga, sobretot va afectar molt a Sunyer, al Batàrrec, principalment, però també al Menà. Per exemple, a Reimàquet i Menell no va ploure res, de les Borges cap a la dreta, a la resta dels Garrigues, gairebé res, i va que va en diagonal, afectant a la Noguera, principalment al Segrià, a la Noguera, i després anar pujant cap al Solsonès i a l'Urgell, així, en diagonal. Les comarques de Lleida, pues, com a màxim 10-11 litres a la zona de... És a dir, al l'est de la Noguera, i aquests 9 litres que va caure aquí a la zona d'Agrònomes, Arboretum. No són quantitats molt grans, però van caure amb molta intensitat, realment 2-4 minuts intensos en cada marxa, entre les 8 i les 8 i 4 minuts, va ser d'una intensitat tremenda, ratxes de vent de 73 a 77 km per hora, i tot de cop, i en molt pocs minuts, i va passar.
Armando,
la calamarsa ha sigut petitona, perquè ara els fruits són molt petits, han fet mal principalment a la zona d'Albatàrrec.
Albatàrrec, sí.
La que més.
Armando,
però també algunes altres colindants. No?
Jo mirava ahir l'aplicació aquesta del Rain Alarm, per exemple, però n'hi ha d'altres, que fica allí la taca de pluja. Era una taca molt petita, és molt difícil de fer previsions d'aquests episodis.
Bueno, havia una previsió ja pel matí, de que podria passar algo. Sí, es va publicar fins i tot, lo que passa que potser no en la magnitud o en la intensitat, encara que molt breu, que va caure. I ja és la segona, perquè el dia de la Mona ja va haver calamarsa i tempesta, el divendres sant, que va suspendre la processó, també va haver no va pedregar, però sí que va fer tempesta, ja portem la tercera tempesta.
Clar.
Normalment començaven a partir del 15 d'abril.
Tots abans.
Ja portem tres.
Tots abans.
Sembla que...
Bueno,
claro, això també...
El que hem notat, Armando, és que la temperatura ha baixat aquest matí.
Sí, però ha baixat moltíssim. Ja. És a dir, Lleida tenien 16 i han baixat a 8. Ja. Balaguer de 18 ha baixat a 8. I si ens anem molt amunt, per anecdòtic, la pica d'estat que ahir a primera hora del matí tenia 1-0, avui està 12-0.
Déu-n'hi-do.
Sí, ha hagut una de baixada. La comarca, que en aquests moments l'ha notat molt més, és la Vall d'Aran, perquè tot ve de nord. Ara totes les cims del Pirineu, a partir de 2000, estan sota zero. La Vall d'Aran, la Viella, està a 5 graus. La resta de comarques, entre 12 i 16 graus. El sol comença a apretar. El vent està bufant de nord, que bufarà més fort a les cotes altes del Pirineu. I a la plana de Lleida ja tenim ratxes, en Lleida ciutat mateix, de 57 km per hora, i continuarà bufant. Predomini del sol a gairebé totes les comarques, excepte la Vall d'Aran i el seu voltant. De cara a demà,
a veure, sí,
pues continuarà igual, però una mica menys de vent, però encara bufarà el vent, ens donarà més sensació de fredor. Sí que demà, depèn de lo que afluixi el vent, podria encara baixar més la temperatura. En alguns llocs tenen por de que podien fregar la gelada quan venim gairebé de 30 graus. I quan tornarem als 30 graus? Durant el cap de setmana.
Ah, el cap de setmana
no
ja?
No s'ha vist mai.
El cap de setmana,
dir,
ja tornarem a pujar.
Que podien ser en un plaç de 7 dies, tenir 2-30 graus pel mig i al mig una refrescada massa contundent. En qualsevol cas, ni seria una gelada contundent ni duradora, i pràcticament seria zones localitzables on no arribarien, quedarien entre 0 i 4 graus.
Bueno,
ja veurem. Perquè la tendència els propers dies és ir augmentant la temperatura, sobretot en la segona meitat de la setmana, a partir de dijous, però sobretot divendres, dissabte i diumenge, que tindrien un pic de calor, i aquesta vegada podria ser fins i tot més contundent que el del cap de setmana anterior.
Ah, més encara. Bueno, és que, a veure...
Podien inclús superar els 30, que l'altra vegada ens van quedar entre 29, puntualment només Lleida Femosa va arribar a 30, Agrònoms 29, 28, bueno, estem en una certa disbauxa d'amunt avall.
Ja. Escolta, Armando, el pols en suspensió que ens arriba del desert,
sí, jo no,
això ja, ha desaparegut ja?
Ha desaparegut completament en el xàfec contundent d'ahir. Això es pot veure en el color del cel, quan està molt blau, és que n'hi ha molt poc pols, és a dir, és tan net, i quan està blanquinós, terrós, i es veu brut, doncs també. Però el proper cap de setmana tornem a tenir una incursió de pols, però no,
Otra
vez, perquè ve de sud, de Sàhara, i però no tan contundent ni tan espessa com van tenir el diumenge, que gairebé no va lluir ni el sol.
No, és que es veia claríssimament.
I tot i que la temperatura era alta, i aquesta vegada, com lluirà més el sol, és per això que les temperatures de cara a dissabte, diumenge, podien pujar més encara, perquè lluiria el sol.
Doncs divendres tornem a parlar amb màniga curta una altra vegada, clar.
Sí, claro. Bé. Però demà encara ens hem d'abrigar. Hem d'anar canviant de roba segons l'hora del dia.
Jo ja ho vaig
dir. Matinada i la tarda torna a canviar. Molt bé. El vent d'avui i demà, que és l'única cosa que em molesta.
Molt bé. Armando Álvarez, vale. Com sempre, un plaer. Gràcies. Bona setmana.
Vosaltres. Bona tarda.
Doncs aquesta és la previsió, el que va passar i el que es preveu. Ja veus, amunt i avall, amunt i avall. Ara, l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Si no hagués sigut per la... per tanta pols en suspensió aquest cap de setmana, haguéssim assolit perfectament a molts llocs els 30 graus. Com bé ens ha dit l'Armando, va ser puntual amb un observatori concret que es va arribar als 30, però va ser un cap de setmana de calor. El cap de setmana que ve serà igual o lleugerament superior si no hi ha tanta pols en suspensió, perquè la incidència del sol serà major, i entremig, doncs 8 graus de mínima. 8 graus de mínima, tempesta, posa't la màniga llarga i agafa la jaqueta, si no, ara venen aquests refredats. Anava a dir que costen molt de curar, no? Perquè avui, aquest any, aquesta temporada, han costat tots molt de curar. Jo, almenys, les persones que tinc al voltant, que conec, que s'han refredat, que hi ha persones que es van refredar per Nadal, i escolta, com el que diu, encara no han fet net. Per tant, no sé, si els virus també... És com la meteorologia, que ha anat canviant. La calamarsada d'ahir, com bé dèiem ara, va afectar especialment a punts del Segrià, com per exemple el Albatàrrec. Un dels pagesos del municipi, Benjamí Biosca, ha revisat avui al matí l'afectació que ha tingut la calamarsa a les 2 hectàrees de perers que té. I ens ha explicat aquesta afectació.
Pues bueno, va començar sobre les 7-8 del vespre... Va començar a caure pedra seca totalment durant uns 30 segons por ahí. Després va començar molta aigua amb pedra barrejada mida d'un cigró por ahí. I pues bueno, ja ha fet bastanta afectació i ara haurem de mirar de fer un tractament amb algun cicatritzant i a veure com va la cosa. A veure, com que aquí és un pagès petit, deu haver aquí un... paio d'hectàrees. El costat de la pedra és el més afectat, jo crec que el costat de la pedra, un 60-70%, por ahí.
Déu-n'hi-do. La tècnica d'ADV Terres de Ponent, Elisabet Porta, comenta, a part d'Albatàrrec, les zones on ha afectat aquesta calamarsada.
Eren uns ruixats que venien de l'Aragó, llavors anaven acompanyats de tempesta i en alguns casos també de pedra i calamarsa, i tenim constància que va caure pedra en municipis com són, bueno, Albatàrrec, que és on estem ara, a Lleida, a diferents barris, a Butzènit, a la Bordeta, després també a Almenar, a Torres de Segre, i bé, la comarca més afectada seria el Segrià.
I la mida?
Segons els nostres informadors, estaríem parlant de pedres de la mida de cigrons i de pèsols, i sí que seria una mida habitual per aquestes èpoques. Sí que és una mica primerenca, però estaria dins de l'habitual.
El problema és que on ha tocat, ens expliquen que la fruita quedarà afectada, d'una o altra manera, però la fruita ja quedarà afectada, dic, on els hi ha tocat. Són les 12:34 minuts, canviem totalment de tema, perquè els familiars de les víctimes de la residència Fiella de Tremp han començat a declarar per primer cop davant del jutge per la causa d'homicidi imprudent. Els testimonis, com et pots arribar a pensar, són esfereïdors. Recordem que van morir 64 persones per Covid, d'un total de 142, o sigui, pràcticament la meitat. Evaristo Saura és familiar d'una de les 64 víctimes de la residència Fiella de Tremp. Diu que el centre semblava la casa dels horrors.
He tingut que tornar a dir, pues, tot el que va passar, com ho vaig veure quan vaig entrar allí. Sí, bueno, jo no els coneixia, però vamos, jo el que vaig veure allí és que no vull ni recordar. Una cosa, semblava la casa de los horrores, allò, algo increïble. El meu pare lligat al llit, tapat amb mantes, per la bestiesa de... Què vaig veure? Que això ha passat quasi 4 anys, però...
L'advocat de l'acusació particular, Xavier Prats, també ha explicat que els familiars han declarat que el centre durant la Covid, vaja, que sí, que era un horror.
Ells han ratificat i han ampliat les seves declaracions i ha sigut, bueno, pues, el testimoni de 2 germans, no?, que es van trucar a través d'una coneguda, que el seu pare estava morint, que la gent estava al passadissos com aixecant els braços, com demanant ajuda, hi havia molta calor a l'ambient, hi havia un total descontrol, no hi havia personal, no sabien, ells van tenir que anar habitació per trobar el seu familiar i realment l'ambient estava molt cargat i no sé quina és l'olor de mort, però jo penso que la residència feia olor a mort, no? Hi havia persones que havien perdut la vida aquell dia o dies abans i realment la situació era dantesca i, bueno, imborrable.
També explica que no hi havia cap control per entrar al centre durant la Covid.
I, bueno, han tingut la sort o desgràcia, no?, de poder contemplar la declaració de 3 persones, de les poques persones que van entrar a la residència el dia 28 i 29 de novembre i van dir 2 paraules, no?, que era la casa de l'horror i una altra persona que era fantasmagòric. La situació real que es va viure aquest dia 28, dissabte per la nit, va ser d'abandó total. Entraven sols, la gent no estava a l'habitació que tocava gastar, van estar buscant habitació per habitació, a fosques, amb la linterna del mòbil, buscant a veure on estava el seu familiar, i l'operació va ser dantesca. 2 germans que van entrar tant el dissabte com el diumenge van trobar el seu pare en molt mal estat, hi ha gent deambulant per passadissos, cridant socors, demanant ajuda, sense cap persona d'infermeria, ni cap persona de planta, ni cap auxiliar, únicament una persona a la porta d'accés a la residència. Aquesta situació ha sigut ratificada pel nostre client, que en aquest cas va ser pitjor perquè van a buscar el cos del seu pare, no? El seu pare estava lligat amb un llit, en molt mal estat, sense alimentació. Tots han dit que l'ambient estava molt carregat, que feia molta calor, que no hi havia cap tipus de ventilació i que la situació era dantesca i que realment són imatges que mai podran borrar de la seva ment i del seu cap.
Estem parlant de fa 4 anys, dia amunt, dia avall, però estem parlant de fa 4 anys i una de les coses que recordem era la manca total d'informació.
Jo no sabia res. Ens van tindre allí 2 setmanes quasi, pues, si ara no vingueu esta setmana perquè adaptació, l'altra que no sé què i tal, i després de golpe em truquen i m'acompanyen el sentiment que s'havia mort el meu pare, sense saber res. No vaig poder parlar amb el meu pare. Ja, al final ja ni t'agafaven el telèfon ni... Claro, ja hi havia el que hi havia.
En un comunicat, la Fundació Fiella Sant Hospital de Trema ha indicat que els fets que descriuen els familiars que han comparegut al jutjat, els quals la Fundació també lamenta, es van produir a partir del dia 28 de novembre del 2020, quan la residència ja estava intervinguda per part del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Clarifica també que des del dia 26 de novembre la Fundació Fiella va ser apartada de la direcció del centre. Sí, ara es tracta ja de a veure qui és el responsable, però recordem que en aquest capítol, en aquest concret, de 142 persones que hi havia a la residència, 64 van perdre la vida. 64 és moltíssima gent, és pràcticament és la meitat. La meitat seria 71, doncs pràcticament és la meitat. És un capítol trist. Com molts altres, perquè el tema de les residències de la tercera edat amb la Covid a nivell de tot Espanya ens l'hauríem de fer mirar. És allò que diem a vegades, fins que no passa algo greu no s'actua. M'agradaria saber si les residències han canviat, si realment s'han aplicat canvis, si realment ara tornés a passar una cosa similar estaríem més preparats. Si és així, doncs escolta, mira, almenys ha servit per alguna cosa, que no és l'excusa, Però és que em dona la sensació que tampoc hem acabat d'aprendre massa coses, eh? En fi, és un judici que tot just ha començat aquesta setmana, per tant, això, com ja saps, la justícia va per llarg, però ens ha tocat reviure i tornar a recordar, doncs, el que va passar fa 4 anys, eh? 4 anys ja. Canviem de tema. Mira, ens acostem a la ciutat de Lleida i concretament a una de les singularitats de la ciutat de Lleida, com és l'Horta de Lleida. L'Horta de Lleida que en fem bandera i benvinguda sigui, però que els temps canvien, estem en ple segle XXI i hem de buscar la manera d'integrar-la i mantenir-la, l'Horta de Lleida, i facilitar que la gent pugui seguir mantenint-la, perquè sola no es manté, l'Horta de Lleida. Si no tinguéssim prou problemes, parlo d'això, de relleu generacional, de poder-hi anar a viure, de gestionar una mica de metres quadrats que hi ha, doncs perquè siguin rendibles, si tot això ja no fos prou, doncs ara resulta que tenim una allau de robatoris altra vegada a l'Horta. A tot això, el president de la Comissió de l'Horta de la Federació d'Associacions de Veïns de Lleida, Francesc Montardit, finalment ha valorat positivament l'augment de vigilància policial a la zona per intentar aturar aquesta onada de robatoris. Com ja ha passat, evidentment. Escoltem-lo.
Per disposició de l'augment de vigilància la valorem molt bé. Que sigui suficient o no, de vegades sempre se mos planteja el gran dubte de que per molt esforç que faci la policia en aquests casos que s'està fent i per molt control que es vulgui posar amb els 7 dies de la setmana amb el tema aquest de seguretat, sempre se'ns escapa l'aspecte de la legalitat envers els delinqüents multireincidents. En aquest cas la policia està impotent davant d'això, el ciutadà també se sent molt indefens amb aquesta situació i sí que veiem una gran escletxa amb aquest tema de millorar el que són les lleis que endureixen el que és la multireincidència i el càstig que sigui més efectiu per no trobar sempre els mateixos robant o habitualment pues, trobar-los diverses vegades en poc període de temps robant.
És que segurament aquí està el quid de la qüestió, eh?
Bàsicament, el millorar les lleis. El millorar les lleis ja al respecte seria una feina molt, molt important a fer, que ho estem demanant de fa temps, i, clar, entenem que és una cosa lenta, però que no hem de parar d'actuar en aquest sentit, millorar les lleis i les normatives al respecte, i que no ens deixi les coses de seguretat, que no ens deixin de banda, i pugui estar pues, amb aquest nivell de tranquil·litat de que hi ha vigilància, però que també estan castigats suficientment aquests delinqüents en aquest sentit.
Hi ha una cosa que ha canviat i que preocupa, i és l'augment d'aquests robatoris amb violència i amb els propietaris dins de casa, cosa que això sí que no passava abans.
El tema de la seguretat a l'Horta pues, s'ha anat evolucionant d'una manera que estem rebent el que són els 4 o 5 robatoris setmanalment. La gran preocupació que tenim que aquests 4 o 5 robatoris, de tant en tant, n'hi ha algun que és en caràcter de violència, i és el que ens preocupa la gent de l'Horta, aquest canvi que s'està fent amb aquest tipus de robatoris que sempre a l'Horta els estem patint i que normalment esperaven que la torre estigués que no hi hagués ningú i allò antes d'entrar a robar ho desmanegaven tot, però almenys no teníem el que és l'enfrontament de les persones amb els lladres. I és el que ens preocupa molt més a aquest aspecte.
Ja saps que t'explicava que s'han hagut de tornar a organitzar per fer de somatent, per entendre'ns, fer vigilàncies nocturnes. Ara, això sí, no volen cap mena d'enfrontament. Això ho explica el Xavi Perea, que és veí de la partida de Marimunt, de l'Horta de Lleida. El que volen, el que pretenen, és que aquests torns de vigilància siguin totalment dissuasius.
Això a l'hora que han acabat han ficat res, cap novetat i d'això. I el que sí que tenim clar és els veïns, que no mos enfrontem amb ningú. Quan veiem una cosa, trucar a Mossos. A Mossos o Guàrdia Urbana. Res d'enfrontar-nos amb ningú. Simplement és dissuadori. Veremos que mos estem moviment i que se'n vagin... ojalà marxessin del món, m'entens? Però que no... que veuen que aquí estem pendents de que defensem el nostre.
Bé, a part de fer d'efecte dissuasori, el que ho és, com també deia el president de la Comissió de l'Horta de la Federació d'Associació de Veïns de Lleida, Francesc Montardit, és que les lleis canvin i que faiguin, no es tracta de ficar tothom a la presó, sinó que faiguin d'efecte dissuasori. És a dir, si ara quan en fas una la pagues, doncs home, potser tu pensaràs de fer-n'hi dos o tres, i fins i tot la primera. Però clar, si trobem persones, com bé deien, i ja n'hem explicat casos, de que en porten 40, 45, 60... Mira, aquest altre ja té el rècord, l'han detingut 83 vegades pel mateix. Si l'han detingut 83 vegades pel mateix, és que no entra ni un dia a la presó, està claríssim. Doncs, clar, si canvia la llei, sí que es pot activar aquest efecte dissuasori. En fi, a la ciutat de Lleida tenim una bona notícia. Per l'estació d'autobusos, sembla estrany, l'any 2024 no s'ha mogut ni una sola pedra encara, ni una sola pedra, i celebrem que s'ha venut el darrer magatzem dels docs i això ja desbloqueja definitivament l'inici de les obres de l'estació d'autobusos de Lleida, la futura estació d'autobusos que va a la zona dels docs, que és justament al costat de l'estació de trens. Però no patiu, que demà no veureu cap màquina treballant allà, ni demà, ni passat demà, ni la setmana vinent. Ja saps que aquí el més ràpid és parlar de mesos. Si no recordo malament, parlaven de 2 anys, des que es comencés les obres fins que s'acabessin totalment. El tema del que estar de fer unes obres, també ja saps que després també canvia molt. I acabarem amb la notícia econòmica del dia, i és que tots els indicadors ens diuen, i Lleida no és diferent, que la venda de cotxes de segona mà està pujant. Concretament, els lleidatans han comprat 4.900 turismes d'ocasió en 3 mesos. Això representa un increment del 2,2%, i aquest mercat d'usats, com et deia, ha pujat un 2,7% en el conjunt de tot l'estat espanyol i doble en volum el de nous en el primer trimestre. Per tant, s'han venut el doble, o hi ha hagut el doble de transaccions de cotxes de segona mà que no pas dels nous, tenint en compte les escandaloses pujades de preus dels cotxes nous. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
El que farem ara és una pausa ràpida perquè parlem de música, el que et deia, per perdre-li la por a la música clàssica.
El gran John Wayne.
¿Cómo has dicho?
Un gran héroe.
Repítelo.
En una gran misión.
El señor Peterson dice que busca quien le ayude a llevar el ganado.
Con un gran corazón.
Yo necesito hombres, pero estoy acorralado, de modo que os contrato.
Los Cowboys.
Boys significa niños. Pienso recordároslo cada minuto del día y de la noche.
El sábado a las 7 menos cuarto de la tarde, en 13.
Que sarte tireches, ojal penón toco o radiador, sae chapa.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, a todos los directivos de empresa, queremos recordarles que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Cope Lleida.
Took her for a drink on Tuesday. We were making love by Wednesday. And on Thursday and Friday and Saturday we chilled on Sunday. I met this girl on Monday.
Més d'una vegada t'haurà frenat assistir a un concert de música clàssica o entrar a la conversa de música clàssica, doncs perquè Perquè pots arribar a pensar de que, escolta, jo no sabré, no en sé, i jo què diré? I si dic alguna cosa, igual dic el que no toque, o a l'hora d'anar a un concert, escolta, és que jo no l'entendré el concert. Ja t'avanço que per anar a escoltar un concert de música clàssica no cal ni haver estudiat música, ni tenir cap mena d'estudis, ni haver llegit abans. Simplement ganes de que t'emocioni la música, de que estiguis assegut en un auditori i que t'emocioni la peça de música clàssica, sigui quina sigui. Això ja t'ho avanço. Però, per si de cas, el CaixaForum a Lleida ens faran tot un cicle de... anava a dir de conferències o de concerts, no és ni una cosa ni l'altra, o són les dues. Ara ens ho explicaran, però perquè puguis aprofundir una mica més si és que tens aquest problema de dir és que jo no en sé prou de música clàssica. Doncs al CaixaForum et presentaran aquest cicle que estarà conduït sobre l'escenari, doncs, per dues persones que en saben i bastant. Per un costat estarà el Pedro Pardo. Pedro, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal? Com esteu?
El Pedro ja sabeu que és compositor, director i pianista. I també estarà amb tu l'Albert Galzeran, que és periodista i divulgador musical. Albert, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Encantat de saludar-vos.
Escolteu, una pregunta que us llanço als dos. El que deia al principi, la música clàssica, de vegades, a més d'una persona, et posa com un fre al davant, no? Per dir, escolta, jo ja ho entendré, això. Té això, la música clàssica?
Bueno, és que, clar, ja el fet de posar-hi una etiqueta, no?, i dir la música clàssica, sembla que ens hagi de tirar enrere, no? Però al final és música, no? Vull dir, és com si diguéssim, escolta'm, jo no entenc res de lo que diu la Rosalía i, en canvi, pues, hi vaig, no? Doncs la música clàssica igual. No sé, per exemple, abans els compositors havien de fer música pel poble perquè havien de vendre entrades igualment i eren altres èpoques. Llavors, jo crec que no té res a veure amb entendre-ho o no, no?
Jo porto un terreny que m'interessa tant només que la música clàssica, com s'ha el món del vi, cinema, en un restaurant, i ens ofereixen, no, un vi de Bordeus, no sé què, malgrat no siguem enòlegs, no ens arruguem i diem, no, és que jo no hi entenc de vins. No me'l donis, que no, posa'm la copa i intentaré gaudir-lo. No sé com si és el mateix. Igual no saps qui era Beethoven, però atreveix-te i veuràs com el gaudiràs.
Clar. Des del CaixaForum posen en marxa aquest nou cicle que s'anomena Divertimento, la música explicada, que ja ens dona pistes de per on anirà aquest cicle. Com funcionarà això, Alberto o Pedro? Això serà, la primera cita la tenim aquest dijous a les 7 de la tarda. Què és el que ens trobarem al CaixaForum?
Doncs mira, ens trobarem a dues persones que tenen ganes de compartir la música amb tothom i de fer justament el que deies abans, no? De treure una mica aquestes barreres d'una manera poc tradicional, diguéssim, no? O sigui, igual sentia que al principi pues, parlaves potser si era una xerrada o si era una conferència o si és un concert o si és tot plegat.
Tot plegat.
I la gràcia és que precisament és una mica tot plegat, no? Jo amb la meva vessant de músic, l'Albert amb la seva vessant de divulgador, intentem complementar-nos també doncs, amb l'experiència que tenim de tants anys de treballar junts a la ràdio i justament aquesta manera de complementar-nos fa que també el públic se senti una mica doncs, més proper, no? I llavors, quan tu et relaxes una mica i et sents més proper, potser els conceptes t'entren més fàcils, no?
Clar.
De fet, el que volem és això, precisament, és que no donem... Qui vingui a la conferència no es pensi que ha d'haver passat abans per un conservatori, no, de cap de les maneres. Però qui hagi passat per un conservatori, que vingui també.
Exacte.
Clar. Perquè hi ha diverses capes d'interpretació i llavors els que ja coneixen allò que expliquem potser ho gaudeixen perquè ho expliquem d'una manera diferent a com ho han concebut el conservatori precisament, però qui no conegui de res doncs anirà a veure una... És que ja, de fet ja ho diem una mica d'arrencada, no és ni una conferència, no és ni una audició comentada, és una mica tot plegat amb un cert aire teatralitzat en què el que volem és precisament ficar-nos al públic a la butxaca i que es relaxi i senzillament marxi cap a casa havent gaudit d'una estona de música fantàstica. Mm-hmm.
Divertimento, la música explicada al CaixaForum, són els dijous 18, 11, 18 i 25 d'abril a les 7 de la tarda, tres dijous. Quin és el programa que heu preparat per aquests tres dijous? Us centrareu amb intèrprets o amb èpoques o amb tipus o com?
Doncs mira, cada una de les xerrades té un objectiu diferent, té un tema diferent, tot i que, o sigui, podríem dir que si algú espera alguna de les xerrades no passa res,
però si les segueixes les tres, doncs tenen sentit, no? Perquè, per exemple, la primera, parlem d'una època doncs molt revolucionària, com és justament l'època aquesta de la Revolució Francesa, no? I com hi ha un canvi de paradigma tant a la societat com als compositors. I per això la primera l'hem dit l'imperi de les perruques, perquè dona la casualitat que tots aquests compositors portaven perruca, no? I també és una manera, un tipus de fer música que a la segona xerrada veiem com el gran Ludwig van Beethoven es carrega les perruques, no? I per tant, doncs expliquem també pues, la música del romanticisme, etcètera, etcètera. I a la tercera, per exemple, el que fem és relacionar coses que no a priori no relacionaries, com el bel canto, que ja és una manera de cantar, no?, d'òpera, però amb Chopin, que és un pianista, i dius, ostres, com és possible que relacionem un pianista amb el bel canto? Doncs pues, si veniu a la caixa, al CaixaForum, ho sabreu. Clar, és que explicat així en paraules sembla que pugui ser tot un rotllazo, perquè clar, parlem de història de la música, parlem de qüestions més vinculades amb el solfeig, no?, amb l'estructura i arquitectura interna de la música, i a més escoltem grans peces. Dit així, pot semblar, ostres, aquest ens fotrà una xapa de conservatori inaguantable. Però no anem per aquí, eh? El que intentem és precisament, com diu el nom, que sigui un divertiment, i fins i tot demanem que la gent, i fins aquí puc llegir, vingui a la xerrada afinat de carn.
Home, fins aquí pots llegir, però ho has dit tot, eh?
Que cadascú interpreti el que vulgui. No, perquè volem trencar aquesta paret i fer evidenciar que, esclar, evidentment, és a dir, la música la pots gaudir com a compositor, però això vol dir que has estudiat moltíssim i haver-te preparat moltíssim. Però és que la música la pots gaudir com a oient, senzillament posant-te un disc a casa i gaudint-la de manera extraordinària, malgrat no siguis músic de formació. I volem demostrar que, malgrat no siguem músics de formació, també podem vincular-nos amb la música. I per això demanem que vinguin afinats a casa.
I fas bé de dir-ho, és Divertimento, la música explicada al CaixaForum, començant aquest dijous a les 7 de la tarda i després dos dijous més, a 11, 18 i 25. Jo us recomano que feu els tres, que entreu pel primer i fins al darrer dia amb el Pedro Pardo i l'Albert Galzerana. Pedro, per cert, hi haurà algun piano a l'escenari o no?
Home, és que jo sense piano no visc.
Vale.
Vull dir, i tant, hi haurà un piano de cua allà esperant-nos i amb el qual també podrem demostrar doncs moltes de les coses que explicarem.
Sí, sí.
I tant. I jo deixa'm dir, el Pedro, com a lleidatà il·lustre, es mereix que jo soc d'Olesa de Montserrat, però no de la província de Barcelona. A Barcelona, a les xerrades que hem anat fent, hem omplert el CaixaForum de Barcelona. Esperem que el CaixaForum de Lleida estigui tan o més ple que Barcelona.
Els lleidatans no ens deixin malament, perquè a Barcelona, de moment, ens han guanyat, eh? Van guanyant.
Doncs escolteu, caixaforum.org/Lleida, i si no us atenseu a Blondel, agafeu les vostres entrades. És aquest dijous a les 7 de la tarda, dijous de la setmana vinent, 18 d'abril, i acabeu el 25 d'abril, tots els tres a les 7 de la tarda. Divertimento, la música explicada, amb Pedro Pardo, que és compositor, director i pianista, i amb l'Albert Galzeran, que és periodista i divulgador musical, que ja heu vist en aquesta entrevista, que dona ganes d'anar-hi ja des del primer dia, perquè segur que sortim amb històries, perquè a més aquí vosaltres també us mullareu. He llegit que també donareu opinions vosaltres, eh? O sigui, també us acabareu mullant.
Sí, clar. Nosaltres som persones que tenim els nostres gustos i que ens agraden més algunes coses que les altres, i per tant, doncs, també, evidentment, donem la nostra opinió de les coses que pensem musicalment, no? No farem spoilers, però hi ha un estil de pseudomúsica que ens carreguem amb alguna de les xerrades.
Val, perfecte. Tu has dit
pseudomúsica. Sí, tota la música que concebem com a música realment és música o no ho és. No, i també hi ha una part final en totes les xerrades que dediquem, no direm un espai de preguntes i respostes, sinó més aviat de reflexió compartida, no?, amb la gent que estigui de públic, perquè també està bé que si algú té una inquietud després de la xerrada o algun dubte, el puguem resoldre. O senzillament una reflexió, no?, que després d'escoltar, que sé jo, alguna peça de Mozart, per exemple, com podrem sentir a la primera de les xerrades, i vol fer alguna reflexió i compartir-la amb els que estem allà, doncs és fantàstic, perquè així la música la vistem d'una manera diferent.
Clar que sí. Divertimento, la música explicada ja, aquest dijous, a les 7 de la tarda, comencen, són 3 dijous, 11, 18 i 25 d'abril, 7 de la tarda. Pedro Pardo, Albert Galzeran, escolta, un plaer que ens hagueu acompanyat, enhorabona per aquest projecte i que us vagi molt bé l'estada a Lleida.
Moltes gràcies, un plaer.
Doncs apa, que nosaltres ens acostem a la una de la tarda. Soc el Ricard Álvarez. Després hi tornem al migdia de Cope Lleida amb la gastronomia i el Felip Urbano. I a dos quarts ja saps, a la tertúlia de polítics. Interessant aquest tema de la música clàssica. Segueixes amb Cope Lleida.
És la una, a les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. El gobierno ha eliminado la Golden Visa, que, ojo, por si hay algún despistado por ahí, no tiene nada que ver con ninguna tarjeta de crédito. La Golden Visa es un trámite que permite acceder al régimen de residencia aquí, en nuestro país, cuando se invierte más de 500.000 euros en bienes inmuebles. Dicho de otra manera, hasta ahora, si, por ejemplo, un ciudadano ruso llegaba a nuestro país y compraba un chalet que vale más de 500.000 euros, podía acceder a un permiso de residencia. Esta posibilidad es lo que ha quitado el Consejo de Ministros. La Golden Visa fue aprobada en el año 2013 por el gobierno de Mariano Rajoy en pleno frenazo de la construcción. La verdad es que para conseguir este visado había otras opciones, como la de invertir también 2 millones de euros de deuda pública, 1 millón en acciones de empresas españolas, depositar 1 millón de euros en una cuenta bancaria. Sin embargo, la compra de vivienda ha sido la opción más solicitada en el 90% de los casos. Las zonas donde más se ha concedido esta Golden Visa están en la costa mediterránea, desde Málaga hasta Barcelona, pasando por Alicante, Palma o Valencia, con una salvedad, la ciudad de Madrid. La cifra real de las Golden Visa que se han concedido en estos 10 años baila bastante, ni siquiera los organismos oficiales se ponen de acuerdo. Pero desde el gobierno se habla de unas 10.000 en total. Las nacionalidades de los solicitantes también te las puedes imaginar. Por este orden, el top 3 son ciudadanos chinos, rusos e iraníes. A más distancia están los estadounidenses. Y te preguntarás, ¿dónde están los alemanes o los británicos que viven por miles en la Costa del Sol o en Baleares? Bueno, en el caso de los británicos, hasta el Brexit no necesitaban visado y, por tanto, no les fue necesario solicitar esta Golden Visa. Para los alemanes tampoco, porque forman parte de la Unión Europea. La medida iba destinada a ciudadanos de países a los que se les solicita un visado. Por ejemplo, en esta lista de solicitantes aparecen también México, Filipinas o Ucrania. Te recuerdo que se trataba de adquirir inmuebles por encima del 500.000 euros. Si pensamos que la hipoteca media en España ronda los 170.000 euros, el tipo de viviendas de las que hablamos no van destinadas a la mayoría de los ciudadanos españoles. Aunque el anuncio lo hiciera ayer el propio presidente del gobierno, hablando de la lucha contra la especulación, lo cierto es que retirar la Golden Visa afecta poco o nada a la mayoría de españoles. No parece que vaya a tener un impacto decisivo en la política de vivienda y no va a influir, por ejemplo, en que suban o bajen los precios del alquiler o de los pisos en venta a los que de verdad pueden acceder una mayoría de españoles. Pues además de esto, están pasando otros asuntos también destacados que te cuenta ya a continuación Sofía Buera.
La mayoría del Consejo Fiscal, el órgano consultivo del fiscal general del Estado, se enfrenta a él y emite un informe contrario a la futura ley de amnistía al procés. Este asegura que la ley es inconstitucional y contraria al derecho europeo. Además, estos 6 vocales reprochan a Álvaro García Ortiz que les haya ocultado que el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, les pidiese que se pronunciasen sobre la norma. En el área de psiquiatría del Hospital Central de Asturias se encuentra ingresado el hombre de 46 años, detenido por supuestamente matar y decapitar a su padre. Ha ocurrido en el concejo de Ribera de Arriba. O un nombre propio, el de Iñaki Urdangarín, que es desde hoy un ciudadano libre, una vez se ha extinguido la pena de 5 años y 10 meses de cárcel que le impuso el juez por el caso NOS. Dirás, ¿estaba en libertad? Sí, desde hace 2 años, el exduque de Palma estaba en libertad condicional, pero todavía van a tener que pasar 5 años sin cometer un delito para que se le retiren los antecedentes penales. El Papa ha aceptado la renuncia de Ángel Fernández Collado como obispo de Albacete por motivos de salud. Con 72 años arrastraba desde hace tiempo graves problemas de visión. Desde este momento La diócesis pasa a ser sede vacante y se nombrará a un administrador diocesano. Fernández Collado comenzó su labor pastoral al frente de la diócesis de Albacete en noviembre de 2028. Los obispos europeos señalan que el derecho a la vida es el pilar fundamental de todos los derechos humanos. Lo hacen de cara a la votación que el próximo jueves realizará la Eurocámara para incluir el aborto en la Carta de Derechos Fundamentales. Señalan los obispos que el aborto jamás puede ser un derecho contrario a la promoción real de la mujer.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Esta noche en el Bernabéu, el mejor partido del mundo.
Son los cuartos de final de la Liga de Campeones. Es el mejor de la competición, el Real Madrid, contra el mejor del momento, el actual campeón, el Manchester City. Es también un Ancelotti contra Guardiola, 4 Champions contra 3.
Guardiola es un gran entrenador, punto. Lo que piensa de mí no es que me importa mucho, me importa lo que piensa mi club y nada más. Que Guardiola sea un gran entrenador no hay ninguna duda.
Un entrenador que lleva tantos años teniendo tanto éxito, yo sé que a veces le dicen de manera despectiva, tiene que saber por mi parte que no se los crea, que desde Manchester tenemos una opinión muy alta sobre quién es.
El partido es a las 9, vamos con noticias del encuentro, Melchor Ruiz.
Bueno, a menos de 8 horas del partidazo se mantienen algunas dudas por resolver en el Real Madrid, conocer si finalmente Aurélien Tchouaméni jugará de central o lo hará en el centro del campo, porque el resto del equipo está absolutamente decidido. Y en el City, dos dudas: saber quién va a ser el sustituto de Walker, que en principio sería el joven Luis, y la otra duda es Kovacic o Grealish, lo que haría que el equipo de Pep saliese más o menos ofensivo en un estadio Santiago Bernabéu que se va a llenar con 76.800 espectadores, de los cuales 4.000 serán ingleses. El árbitro del encuentro será el francés François Letexier.
El Bernabéu techado y competición de vestimenta blanca para los aficionados que acudan al partido. Hoy también se juega el Arsenal-Bayern de Múnich a las 8:15, lo cuenta el tiempo de juego.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de COPE Lleida. 6 minuts i mig per sobre de la 1. I ja saps que som dimarts, avui, que les temperatures han baixat, i déu-n'hi-do, han baixat entre 10 i 15 graus, de més o menys, de mitja, depenent del lloc, però més o menys, entre 10 i 15 graus, aquest matí feia fresca, i a més, clar, amb aquest aire, la sensació tèrmica és inferior. No pateixis, anem de cara a l'estiu, estem a Lleida, tenim el canvi climàtic, i ens ha dit l'Armando Álvarez que de cara al cap de setmana tornem-hi, 20 llargs, i algun 30 i tot. Però ara tenim aquests dos, tres dies, doncs que tindrem temperatures baixes, contingudes, si vols, sobretot les mínimes han baixat, i de quina manera. Va, que fem una pausa ràpida perquè hem de parlar de gastronomia, ja saps, amb el nostre sommelier, amb el Felip Urbano, i després tenim la tertúlia dels polítics, on ja saps que acabarem parlant de tot, fins i tot de política, aquí, a COPE Lleida.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
La economía del fútbol.
Lo que mucha gente no sabe es que el impacto del fútbol profesional en España pues va mucho más allá de lo imaginable. La aportación total generada alcanzó los 18.350 millones de euros en el 22, que son los últimos datos que tenemos, lo que representa el 1,44% del PIB español.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
¿Qué suerte tira eches? Ojo al penón toco o radiador. Sae chapa.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
Vuelve la oportunidad de adelantarte al verano con un 20% en aire acondicionado Midea.
Además, 10% en la instalación y financiación hasta en 12 meses.
Recuerda, 20% de descuento en aire acondicionado Midea en El Corte Inglés.
Solo hasta el domingo 14 de abril. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Ho tinc claríssim. El que vull estudiar perquè m'agrada i té futur és...
Electromecànica.
Tu també?
Sí, estudio al CTI. El Centre Tècnic Ilerdense imparteix cicles de grau mitjà en electromecànica i grau superior en automoció.
Però jo no tinc l'ESO.
Et pots matricular al PFI de mecànica i carrosseria. Ja trigues, tenen borsa de treball. El telèfon d'informació del CTI és el 973-220017. Matricula-t'hi, no te la juguis.
Ho tinc clar, és el meu futur.
La tienda de camises en Fraga, fabricantes des de 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Cope Lleida. Vinga, que és el moment en el que parlem de gastronomia. Ja saps, ens acostarem a dos quarts de dues coneixent, com cada setmana, persones relacionades amb el món de la gastronomia. Ja et puc dir de qualsevol racó del món, perquè això ja, gràcies a les noves tecnologies, ens és possible i aquestes darreres setmanes, bueno, el que portem de 2024, de fet, en aquest espai hem viatjat i força, virtualment, això sí, però hem viatjat molt. Felip Urbano, sommelier, què tal? Bon dia.
Bones, Ricard, què tal? Com estàs?
Bueno, Felip Urbano, que és sommelier, no és el cognom. Felip Urbano, que és sommelier, que ja el coneixes, que ens acompanya cada dimarts, és el nostre copilot.
Pensa que a mi sempre m'han dit, perdona, Ricard, sempre m'han dit, Felip, el de los vinos, pues és el mateix.
Felip, final, el de los vinos.
Sí, el de los vinos.
Vale.
El de los vinos, sí.
Però no t'ofent, o què? O...
No, vale. Para nada, cap problema, home, és la veritat, al final, és el de los vinos, ¿no? Pues ya está.
Vale, vale.
¿Cómo te grabo? Pon el de los vinos, ya está, perfecta, vale. Así no hi ha problema.
Si no, fico sommelier i ja està. És curiós perquè jo crec que a la meva vida havia conegut i parlat amb tants sommeliers com des que et conec, Felip.
Bueno, al final... No hi ha molts, però som uns quants.
Pues escolta, haurem parlat amb tots.
No hi ha molts, però som uns quants. Sí que és cert, sí que és cert.
Bé, avui, a qui coneixem avui, Felip?
Avui anem a la part de cocteleria, que saps que també m'agrada molt. No tinc molta idea perquè no m'he dedicat a això, però m'agrada moltíssim. I per part d'una amic que tenim en comú, que l'estimo moltíssim, que se diu Einstein, ¿vale? que és, bueno, com un germà, és una gran persona, coneixerem el Rubén, que ens explicarà una història que jo crec que, bueno, a mi em va deixar amb ganes de que ho expliqui, perquè al final sempre hi ha un fil conductor, sempre parlem de vins, de gastronomia, en aquest cas de cocteleria, i al final acabem parlant de les persones, no? Jo crec que el Rubén té que explicar aquesta història de persona que jo crec que pot ser que segurament ajudi a molta gent.
Clar. Rubén Odinson, què tal? Buenos días.
Muy buenas.
¿Cómo estás?
Muy contento, muy feliz de estar aquí con vosotros.
Rubén, ¿de dónde te estamos oyendo? ¿Dónde estás?
Pues ahora mismo estoy en Santander, en la ciudad de Santander.
Vale. ¿Tú estás trabajando ahí ahora?
Sí, trabajo aquí. Soy el head bartender de una coctelería que tenemos aquí en el centro, que se llama Bochinche.
¿Bartender, el coctelero o no es lo mismo?
Podríamos decir que sí, lo que pasa es que cada vez engloba más cosas.
Vale. Es como antes los sommeliers que decíamos que casi solo hacían vino, ahora cada vez tienen que entender de más cosas, ¿no?
Exactamente.
Muy bien. Rubén, oye, ¿tú dónde naciste?
Yo nací en Portugal, en Lisboa.
Ajá. ¿Y tú de pequeño qué querías ser de mayor?
Pues yo la verdad que no lo tenía muy claro. Quería ser como James Bond. Me encantaban sus películas y de pequeño quería ser agente secreto.
Oye, no eres el primero que me lo dice, pero no hay mucha gente, ¿eh? Así, bueno, es una buena profesión, agente secreto. Igual lo eres y no lo sabemos, ¿eh?
Puede ser. Tendría que matar.
Tampoco lo va a decir.
Por eso.
Tampoco lo va a decir.
Rubén, ¿tú tenías experiencia en casa, familia o amigos que ya estuvieran en el mundo de la gastronomía?
No, la verdad que no. Todos en casa destacaban por algo, pero no en el mundo de la gastronomía. Mi madre fue campeona de esgrima, mi padre fue jugador profesional de fútbol en el Benfica.
Ah, sí.
Pero yo no, en cuanto a gastronomía, lo único que conocía era el supermercado y poco más.
Ajá. Oye, ¿cómo se llama tu padre?
Bata Matalu García, es un exjugador del año 85 que jugó, bueno, tuvieron una historia así bastante conocida ahí en Portugal por un gol que metió supuestamente con la mano y demás contra el Olympique de Marsella en la final de la Champions.
Bueno, no es el primero que se hace famoso por hacer un gol con la mano, ¿eh?
Correcto. A mí nunca me ha dicho si ha sido o no, o sea que entiendo que ese secreto se va con él ya.
Vale. Rubén, ¿cómo se cruza la gastronomía en tu vida?
Se cruza porque, bueno, yo estoy buscando trabajo y al final pues la hostelería era el único sitio donde podía meterme, y cuando estoy trabajando en un restaurante haciendo extras, a mí me dicen tanto clientes como empleados que de alguna manera innata se me da muy bien y que pruebe a estudiar el tema, que igual me va bien.
¿Y les hiciste caso?
Y les hice caso, me costearon el poder ponerme a estudiar, y a partir de ahí ya empieza el picarme un poco, el intentar, porque me gustaba ser competitivo de aquella, me gustaba destacar siempre en algo, en lo que fuera, y empecé a, en lo que era un poco en la escuela, a intentar ser el mejor haciendo cafés, intentar ser el mejor poniendo copas, intentar ser el mejor haciendo cualquier cosa, y poco a poco empiezo a consumir contenido en redes sociales y a ver vídeos de gente que hace malabares, gente que hace virguerías, y me apetece parecerme a ellos y me apetece ser el rey de la fiesta como lo son ellos, que yo ya venía de meterme mucho en fiestas y de salir por ahí a bares con los amigos, y me gustaba ese rol, me sentía cómodo ahí.
O sea, ahí es donde te surge el interés por la coctelería, por así decirlo, ¿eh?
Sí, ahí, de hecho, hay un día en concreto que es cuando viene a darnos una pequeña charla a la Escuela de Hostelería un campeón de coctelería que se llama Álvaro Martín, y resulta que al ver a esta persona trabajar, el rollo que transmite, la personalidad y todo, me siento tan identificado y lo siento tan cerca, como que es tan tangible ya no solo verlo en los vídeos, sino que de repente ves a alguien que existe, que es real y que está ahí a unos centímetros de ti, y piensas, ¿y si yo fuera como él? Y ya a partir de ahí es intentarlo una y otra vez.
Claro, nos hablabas de la parte estética, ¿no? La parte más visible de bueno, es verdad, ¿eh? Yo os admiro mucho. Yo, o sea, a veces se me cae el vaso al cogerlo del armario. O sea, imagínate como para darme a mí una botella o una coctelera, ¿eh? O sea, que cada cual nos dedicamos a lo que se nos da bien. Pero digo que aparte de la parte estética, Rubén, tienes que saber qué es lo que se tiene que mezclar, ¿no? Está toda la parte artística, digamos, de combinar sabores, de hacer que sea atractivo, ¿no? Esa bebida, aparte de las que ya existen, evidentemente.
Sí, realmente lo que una vez que empiezo a meterme en el mundo me doy cuenta de que existe como dos variantes, que es ahí donde tengo el marcado bastante la línea, y es que cuando empiezo a conocer el mundo de la coctelería ves a mucha gente haciendo malabares, haciendo show, lanzando botellas, pero luego ves a gente creando bebidas y creando experiencias de bebida únicos, y entonces empiezo a darme cuenta que realmente había un límite y había una barrera muy grande entre lo que era el show y lo que es realmente el producto final. Entonces, cuando yo empiezo a trabajar con esta gente, realmente es cuando me empiezan a decir, intenta enfocarte en si quieres ser un show, si quieres ser una persona detrás de la barra que lanza botellas y ya está, o si quieres ser una persona que realmente cree y diseñe bebidas completamente únicas. Y ahí es donde se despierta un poco igual mi parte más creativa y decido dedicarme más al hecho de saber mezclar cosas. Pero claro, saber mezclar cosas implicaba un conocimiento muchísimo más amplio. Implica pues conocer los sabores, implica conocer todo tipo de destilados, todo tipo de vinos, de licores, etcétera, etcétera. Y eso me lleva por un mundo de probar y conocer y viajar. Y en el momento en el que empiezo a viajar es cuando ya me enamoro de esta profesión y me dedico completamente a formarme y a crecer y a aprender, pues eso, lo que hay que mezclar con qué y cómo.
Rubén, ¿cómo vas de Portugal a Santander? ¿Cómo, o sea, vas directo o vas, lo que dices, buscando, probando diferentes sitios hasta que acabas en Santander?
Realmente doy muchas vueltas. Yo cuando nací, pues mi madre quería venir a España porque le gustaba el destino y mi abuela ya vivía en Sevilla. Uh-huh. Entonces empezamos un poco una ruta de viajes por la vida, de que nos vamos a Sevilla, después a Valencia, vivo una temporada en Andorra, otra temporada en Mallorca, después en Bilbao y termino al final en Cantabria, donde voy dando vueltas hasta que empiezo ya a moverme yo solo por mí y decido pues mudarme a la ciudad de Laredo y después ya me vengo aquí a Santander por amor y al final me quedo.
Vale. No, te iba a preguntar cuánto vas a aguantar aquí porque viendo el historial de movimiento, pero bueno, tienes una razón de peso, ¿eh?
Sí, no, y mucha gente me lo dice mucho, dice, jolín, no sé yo si vas a durar mucho por aquí, porque al final he estado en tantísimos sitios y he conocido tantas ciudades, pero realmente lo disfruto, realmente es un poco yo creo lo que me nutre. Hace unos años tengo el placer de hacer un viaje a Australia, a conocer a una parte de mi familia, y una vez que estoy allí me doy cuenta de cuán grande es el mundo y de cuantísimas culturas nos rodean, y a partir de ahí el estar en un sitio o en otro simplemente se torna circunstancial. Ahora tengo un trabajo y una casa aquí, pero nunca descarto seguir moviéndome.
Es que conocer gente y diferentes culturas y sobre todo conocer diversos puntos de vista del a veces de la misma situación ayuda mucho, ¿eh? Ayuda muchísimo. Rubén, me decía Felipe que te había conocido a través de una publicación que vio en redes sociales y me dice Felipe, no te voy a avanzar nada, que te lo explique Rubén.
Pues mira, básicamente esa historia, yo creo que es una de las historias más brutales a nivel de crecimiento, y es que yo en esa publicación cuento cómo empiezo trabajando en un kebab, buscando un poco mi punto de saber quién soy, a qué me puedo dedicar en la vida. Empiezo a trabajar en hostelería y tengo todo este proceso que veníamos hablando de empezar a descubrir nuevos sabores, empezar a encontrar puntos nuevos en la vida, y en algún punto a través de mi carrera yo empiezo a crecer, me empiezo a dedicar a la coctelería a nivel profesional por primera vez en mi vida y decido cambiar de aires y venir a lo que es la capital de esta comunidad y empezar una vida nueva, con un trabajo nuevo, con una casa nueva, con un coche nuevo, absolutamente todo, y de repente viene la pandemia. Y a través de la pandemia empiezo a ver que todo eso se desvanece, empiezo a tener problemas para seguir pagando el coche, cambio de casa, pierdo a mi pareja, mi trabajo ya no es tan importante porque al final la hostelería no se movía tanto. Claro. Y empecé a entrar un poco en una pequeña depresión, y a toda esa depresión, a medida que yo iba saliendo de la pandemia y que todo eso se iba recuperando, se le suma el que yo pierdo a mi hermano pequeño, a Alejandro, y en ese punto encuentro uno de los puntos de mi vida en el que considero que toco fondo, que es ya cuando ni siquiera mi trabajo me llena, porque durante todo este proceso anterior, al final era hacer cócteles o trabajar en la coctelería, era lo único que me mantenía un poco ilusionado. pero en ese momento lo pierdo absolutamente todo y me vengo abajo. Y sin embargo, recuerdo después de bastante tiempo intentando asimilar y gestionar emocionalmente todo esto que os cuento, recuerdo que en algún punto hablo con mi hermano y le digo que mi ilusión de vida es ser el mejor, mi ilusión de vida es llegar al top. Pues es ser el mejor coctelero de Europa y que simplemente por el hecho de que ya no estuviese aquí no iba a abandonar ese sueño por un motivo muy, muy concreto, y es que durante todo el proceso de crecimiento como hermano he pasado muchísimas horas con él entrenando juntos a fútbol porque nos encantaba el fútbol, haciendo deporte, mejorando como persona, y él ve un poco el inicio de la curva de crecimiento mía como bartender, pero yo en algún punto pues me relajo y él pues intenta ubicarme y decirme: mira, Rubén, no te hundas solo porque las circunstancias económicas sean negativas, sigue luchando por tu sueño. Y yo lo hago, pero para poder conseguirlo pierdo tiempo de estar con él. Es decir, me vengo a Santander, dejo de estar con mi familia, dejo de ver a mis padres, dejo de ver a mi hermano, dejo de pasar tiempo con él, me pierdo su primer combate de boxeo, me pierdo sus primeras noches de fiesta, me pierdo sus primeras discusiones con mi familia de por qué no puedes salir hasta esta hora y demás. Y todo eso me lleva a pensar que si he dejado todo eso atrás para poder conseguir mi objetivo, no puedo coger ahora simplemente y decir: bueno, pues me rindo y vuelvo a caerme. Ya he perdido todo eso, ahora necesito que todo eso que he perdido merezca la pena a largo plazo, y en la línea temporal en la que estoy, quiero seguir subiendo para que por lo menos el no haber estado en esos momentos tan importantes, poder hacer que haya merecido la pena.
Muy bien.
Básicamente.
Doncs ja ho veieu, eh? una història de superació personal como muchas, però que al final el que le toca vivirla, pues... Eso, yo, ¿sabes qué pasa? Que me impresiona mucho, Rubén, cuando cualquier persona te explica su historia y en ella te habla de tocar fondo. O sea, creo que debe ser una sensación, no sé si a la vez de alivio y desesperación a la vez, porque dices, bueno, vale, es que, vale, mira, a peor no puede ir, pero claro, es que tocar fondo es muy gráfico, es muy expresivo, es muy de oye, la situación es límite, ¿no? Y la verdad es que mucha gente te lo explica. Oye, es que al final toqué fondo y, bueno, claro, de ahí hacia arriba, ¿eh? Y además, pues bueno, claro, es que el tema de la pandemia, fíjate que a ver, el tema de la hostelería o de la gastronomía, si quieres, en general, es un tema, es un sector que lo vivió negativamente, pero muy amplificado, ¿eh? El tema de la pandemia, y afectó a muchos y a muchas cosas. Y veo que tu ejemplo o tu vida también va a girar eternamente a... Bueno, eternamente, quiero decir que vas a hablar de la pandemia siempre, porque fue como un punto de inflexión, ¿no? Ahora puedes decir que vaya, mira, que ha salido bien, ¿no? Pero bueno, supongo que en algún momento uno pierde un poco la esperanza, ¿no?
Sí, puedo decir que salió bien cruzando los dedos y suspirando y secándome el sudor y decir, bueno, lo he conseguido. Al final, el salir de la pandemia fue un trabajo para todos los hosteleros, para cualquier persona que se dedicase a la hostelería, un trabajo titánico, en el sentido de que era muy complicado teniendo en cuenta la incertidumbre. Pero también es verdad que estábamos muy acostumbrados a que todo saliese bien, sí, estábamos muy acostumbrados a la facilidad que había para durante muchos años. Yo creo que ha sido muy fácil en este país decir, bueno, tengo dinero, voy a montar un bar y a ganar dinero y ya está. Pero eso nos obligó a absolutamente a todos a empezar ya a profesionalizarnos al máximo. Y suerte tuvimos los que ya estábamos metidos en ellos y los que ya sabíamos un poco de cómo funcionaba la hostelería de alto nivel, que se nos hizo, entre comillas, un poco más sencillo, pero a quien igual no tenía tantos conocimientos ni tantas herramientas como nosotros, le pudo suponer un punto de inflexión muchísimo más grande.
Claro. Bueno, doncs hem conegut el Rubén Odinson, bartender, amb una història de superació personal al darrere molt interessant. Rubén, oye, que ha sido un placer conocerte. ¿Cómo te encontramos? Te podemos seguir, ¿no? Estás en redes sociales. ¿Cómo te encontramos?
Sí, en redes sociales soy Rubén OTT, me podéis encontrar. Y ahí podéis seguir un poco toda la trayectoria, la carrera y los próximos campeonatos que estamos preparando para poder cumplir ese sueño que siempre voy a tener fijado en mi biografía, que es el objetivo de ser el mejor bartender de Europa.
Pues, oye, si no se tienen objetivos, seguro que no se llega. Con lo cual, que tengas mucha suerte y encantado de conocerte. Rubén OTT en las redes sociales, ¿eh? Así el trobareu. Felip.
Rubén, cuídate mucho, tío.
Muchísimas gracias.
Felip Urbano, de un hilo que una historia.
Jo crec que...
Està
tot dicho. A part, ho ha explicat molt bé, el to de veu, tot. Bueno, jo hi ha hagut un moment... lo que pasa es que la gente no sabe, he cerrado el micro porque se me ha caído la lagrimilla, ¿sabes? Quería que lo explicara, agradecido eternamente de lo que ha hecho por nosotros. Y la verdad es que ha sido de los mejores programas que hemos hecho a nivel de personal, de verdad. Y todo con un fil conductor que es la coctelería, ¿no?
Sí, señor.
Y seguramente al veurem campeón de Europa, segurísimo.
Bueno, pues llavors, quan, Rubén, cuando estés ahí arriba... oye, Ricard y Felip me entrevistaron una vez.
No, lo recordaré.
Te lo digo porque entonces si Felip te pide otra entrevista, oye, vale, les voy a hacer hueco, ¿eh?
Sí, Ricard, pero en aquel caso aniremos a Santander.
Bueno, venga.
Que se mañana volve.
Rubén, un abrazo grande, gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias, don Felip, la semana viene ni tornem, ¿eh?
Volve, cuidad.
Gràcies, Felip. Va, que fem una pausa i ja comencem la nostra tertúlia dels polítics.
¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. Reserva en el mes del circuito con Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Circuitos para jóvenes más 60 años por España, Europa o Egipto con guía acompañante y transporte desde tu ciudad. Consulta condiciones.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Forcuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Forcuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Forcuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Saludos criaturas, soy Goyo Jiménez y como sabéis soy un gran defensor de todo lo americano, pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
¡Ay, los lunes! ¿No te apasionan los lunes? El sol brilla con más fuerza, el mar huele más a mar, la gente está eufórica. ¡Cómo me gustan los lunes! Y los jueves también.
Eurodreams, el juego de loterías y apuestas del Estado, puede hacer que los lunes y los jueves sean tus días favoritos. Porque con Eurodreams puedes ganar 20.000 euros al mes durante 30 años y muchos premios más. Acuérdate de Eurodreams porque si ya hay 9 ganadores en España, tú podrías ser el siguiente. Eurodreams.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Cope Lleida.
Ponme algo de música ligera porque me siento ausente.
Doncs apa, que ja anem directes cap a les 2 de la tarda, és dimarts, amb la nostra tertúlia dels polítics. Com sempre, ben acompanyats, eh? Està amb nosaltres la Laura Vergés, del Comú de Lleida. Laura, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Rosa Jové, de JunsperCat. Rosa, què tal?
Hola, bon dia.
La Rosa ha sigut la primera en arribar.
Sí, i l'última en ficar-me els cascos.
Ja veus que ho explico tot. Rosa, va. Tranquil·la. Xavi Estrada, d'Esquerra, què tal?
Molt bon dia. Et falta una webcam, Ricard, aquí.
Sí. Bueno, o no.
No.
Glòria Rico, de Vox, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tothom.
I Anna Florista, del Partit Popular, què tal? Bon dia.
Bon dia.
La del PSC, que avui s'excusen, no, bueno, la Carmen no... li ha sortit un imprevist i no han trobat tampoc persona que pugui venir. Per cert, que em deien que veniu corrents. Veniu tots d'una comissió?
Sí,
de la mateixa
tots.
Veniu?
No, jo no.
Ah, vale, ets
la Rosa.
Per això la Rosa ha arribat d'hora. Estava parlant de gastronomia i la Rosa em feia senyes a veure si podia entrar. Dic, oi tant, que sí. D'on veniu? Si es pot explicar.
De la comissió de seguiment del contracte de residus.
I neteja.
Ah, vale, encara estem amb això. Bueno, encara estem amb això. Per cert, hi ha data ja per renovar aquest contracte i durant quan s'extendrà? Està definit això o no? Vull dir, perquè hores d'ara estem en pròrroga, no?, d'un contracte antic.
Sí. La data pel nou contracte és setembre del 25.
Exacte.
Sí. Ah, fins al setembre, no?, d'aquest any, de l'any que ve, no?, tindrem un contracte nou.
Sí, va fer una pròrroga d'un any i mig i...
Mare.
Bueno. El que està pendent és de saber què hi ha en aquest contracte nou, perquè encara no ho sabem. O sigui, s'està com a negociant, parlant amb l'empresa per a veure les necessitats i adequar-se a les necessitats. Això és el que ens han explicat fins ara.
Vale.
Sí, bueno, es va fer una reunió que van explicar una mica per on ho està, com ho estàvem plantejant, i avui la reunió que teníem era més de seguiment del contracte actual. Són reunions que es fan anualment amb els grans contractes de l'Ajuntament perquè les empreses prestadores doncs expliquin, fan un informe anual de la prestació del servei.
Però vull dir que no... Mentre compleixin aquest contracte, que és de fa no sé quants anys, doncs ja sí. Està, no? Vull dir, no... Aquí. Clar,
exacte.
Per això la ciutat creix, les necessitats canvien i el contracte segueix allí.
Totalment, però vull pensar que aquestes comissions, més enllà de la pròpia comissió, et permeten tindre també una radiografia molt àmplia del que està passant i bé, de fet, ens han donat informació, jo crec que bastant important i bastant preocupant també alhora, no? Parlem dels voluminosos, per exemple, no?, que s'han abocat a l'horta doncs aquests anys, parlem de 2.400 actuacions d'aquest tipus, difícilment controlables, tipus de contractes dels treballadors també doncs, de la mateixa empresa, que de fet també hem esmentat, no?, de que puguin promoure també doncs, moltes més treballadores dones, que no pas homes, entre moltes altres coses.
Bueno, d'aquí al setembre del 2025 hi ha temps perquè us fiqueu tots d'acord i introduir totes les esmenes. Ho dic perquè al final és fer ciutat, no és partidisme, no hauria de ser-ho.
No, al final jo crec que tots ho farem, no? És exercici de responsabilitat, no? De responsabilitat de tots els grups.
Sí, perquè s'ha de conscienciar la ciutadania de que s'ha d'utilitzar els continguts correctes i aprendre a reciclar. I això pues, serà una mica lent, però en campanyes i donar-li la transcendència que té, jo crec que la ciutadania pues, respondrà. Algun sector costarà més, però jo crec que se portarà a terme.
Jo sé que aquest tema l'hem tocat les darreres setmanes, és prou important, no anava per aquí avui, però ja que veniu d'una comissió, dic, el tema del porta a porta, per exemple, és un tema que ara ja sabem que ja s'ha aprovat, que es retirarà de Balàfia i Pardinyes, quedarà on havia iniciat a la ciutat al principi com a prova pilot, però que no sé si està en prova pilot ja o no, a la zona de Ciutat Jardí i Montcada, allí seguirà, però no sé si hi ha... Si us han explicat alguna cosa aquí o entrarà en aquestes comissions, anem a reactivar un híbrid entre porta a porta i el que és avui en dia o com quedarà la recollida?
Els usuaris del porta a porta no ens han dit res. Si és pilot després de 6 anys, pues, que baje Dios y lo vea. Però, a més, hi ha una cosa molt divertida. Jo la setmana passada mirava la tele, cosa que no faig mai, i ara la gent de Nova York que tenien porta a porta, que deixaven les basures a la porta, han descobert els contenidors i ara ficaran contenidors que ho troben una meravella a Nova York. Bueno, pues potser el porta a porta no és perquè diu que es feien moltes rates, que si algun dia passava algo, la basura al carrer, que s'acumulava, van ensenyar fotos, no sé si ho heu vist una mica.
Sí,
vale.
Sí,
bueno, pues,
clar, Nova York, el problema aquest és que verticalment amb un
edifici... Hi ha molta gent,
gràcia de cada una de les ciutats, no? Llavors aquí...
Evidentment, però allí passen cada dia i a nosaltres raó. No. La guardem a casa. És a dir, a ells no els diuen que la guardin a casa, sinó que quan la vulguin la treguin. A nosaltres diu guarda la casa i te la passem a buscar un cop per setmana, amb la qual vull dir, claro, si sí, a Nova York els hi fessin guardar la basura a casa...
El que passa que a vegades hi ha models, no només amb temes de neteja, no? I de recollida i de serveis de neteja, hi ha models que són difícilment replicables tal qual, no?
És veritat.
Amb moltes ciutats, perquè hi ha molta idiosincràsia, moltes circumstàncies que les quals t'has d'adaptar. Precisament l'Horta és una, que altres ciutats no de Catalunya, per exemple, no tenen. Uh-huh. Llavors, si no fem aquests ajustos i som capaços de veure aquestes necessitats, difícilment podem resoldre segons quins problemes.
Uh-huh. Ara, però hem parlat de papereres, no? De que n'hi ha de molts models, del preu de les mateixes, de que no s'han de tirar les burilles a terra, però que ara incorporar un cendrer pues, ja resulta més car, que l'empresa de neteja que explicava la memòria del 23 ha posat de relleu que se troben moltes bosses de descomptes escombraries dintre de les papereres perquè la gent no es vol molestar a arribar al contenedor. Això posa de relleu pues, que hi ha d'haver una col·laboració ciutadana molt gran que avui, per avui, perdó, no hi és. Però ja et dic, jo crec que amb una bona campanya que així s'ha parlat i podrem arribar.
Sí, el tema de l'incivisme és dels problemes més greus que tenim, vandalisme i incivisme.
Perquè cremen les papereres, okay. Segons si les posen de plàstic, les cremen.
Ara que parles de papereres, Anna, li podríem fer la pregunta al Ricard, no? Que ens han fet a nosaltres.
Sí. Saps quan val una paperera d'aquestes?
De plàstic o les de ferro?
No, les de plàstic, a més, les cremaven. Vull dir que ja s'estan mirant totes que siguin...
No tinc idea. Però també els oients també estan una mica al cas.
Està bé que ho sapiguem, però... No en tinc ni idea, però segur que si és públic serà car.
No.
Bueno, des de 100 euros, no? Sí. Des de 100 euros, estem parlant
des de... 100 i 400.
Des de 100 euros.
Són les papereres.
Són les papereres, i clar, i abans, i és el que parlàvem, no? Quan més bonica la vulguis, perquè tu el que vols és
embellir-la. No, clar,
més cara és. Quan més serveis vulguis donar, el tema de les burilles, doncs pues més cara és.
Més enllà de bonica o no, no? Que ha de ser, és eficient.
Sí, però... També se miren en tapa, perquè la gent no tiri la bossa de basura.
Però llavors arrencaven la tapa
s'arrencava, vull dir, és complicat.
N'hi ha d'haver de papereres. Jo insisteixo, sempre dic el mateix i m'envien missatges de què pesat. Insisteixo en que, escolta, jo el 99% de vegades que camino pel carrer no tinc necessitat de tirar res a una paperera. I a vegades, si és un envoltori, me'l guardo a la butxaca. I n'hi ha d'haver de papereres, perquè evidentment n'hi ha d'haver, però potser no caldria ni o que fossin tan grans o que, jo què sé, vull dir el que diu l'Anna. És a dir, aquí es tracta ja de no de reciclar, es tracta de no generar. Jo sempre tinc aquesta idea de generar poc.
Sí, però és molt difícil
o tenir-les localitzades en aquells llocs on penses que pot haver, per exemple, una tirada d'escombraries, com pot ser, no sé, un parc infantil, no? Que els nens on van a berenar porten...
Sí, correcte. Hi ha llocs que són tenir... una excepció.
La mateixa dinàmica seria, jo no bec mai en una font pública, doncs llavors que no hi hagi, no? Seria la mateixa dinàmica.
No, jo dic que n'hi ha d'haver, però potser, bueno, és allò més petit, no sé. No ho sé, ja, és...
Sí que s'ha posat de manifest que hi ha un problema de civisme i de conscienciació ciutadana important, no? De que tots hem de reduir la quantitat de brossa que generem, no llançar coses al terra, tirar bé la brossa, etc. I això està fallant molt. Hi ha moltes incidències també de crema de contenidors, d'acumulació de brutícia, que és culpa de la gent que no ho fem prou bé, no? I aquí, per exemple, nosaltres hem reclamat que una de les coses que no s'està complint del contracte són el 1% del cost del contracte, que són 15 milions amb IVA, una mica menys sensible. Per tant, estem parlant d'uns 120.000 euros a l'any que s'haurien de dedicar a campanyes de sensibilització que no s'ha estat fent durant molts anys i aquest també, vull dir que aquí ens hem de posar les piles, no? I després també a la comissió jo sí que he trobat a faltar una mica d'informació per part de l'Ajuntament, no? De la tasca que ha fet de control de la concessió, perquè bé l'empresa t'explica el que ha fet i lògicament l'empresa no explicarà els seus errors, no?
Però falta la
part de... Jo he trobat a faltar la part de quina valoració fa l'Ajuntament, quin tipus d'incidències ha vist amb la prestació dels serveis, si és que n'hi ha hagut, no dic que n'hi hagi hagut, però vull dir que falta saber si ens han explicat quin és el mecanisme de control, però no quin és els resultats o les
incidències que han de tenir. Estic d'acord, perquè la valoració és necessària des del punt de vista que una cosa està molt bé, no? Ficar sobre la taula totes aquelles dades que hem pogut recollir durant els últims anys referent al que és el contracte de neteja, però fa falta la part, l'esperit aquest més crític, no? De saber identificar doncs, quines són les necessitats i a partir d'aquí veure quines poden ser les solucions
solucions als problemes. I això, de moment, no està respost.
No, i hem de tenir en compte que la neteja, aquest contracte no abarca lo de les pintades de les persianes metàl·liques, totes aquestes pintures que fan molt, molt mal al mobiliari urbà, que llavors s'ha de fer un altre contracte amb una altra empresa especialitzada per poder treure tot aquest material que es veu que és de molt baixa qualitat i costa molt de treure. Mm-hmm. Vull dir que també és una altra cosa afegit a dintre de la neteja.
De fet, potser podríem fer alguna, podries fer, Ricard, alguna enquesta, no? De si el, no, és veritat, a veure si el ciutadà, doncs, fins i tot coneix quin és el telèfon al qual ha de trucar perquè se li, perquè puguin recollir doncs aquest material pesat o
home, a casa, no? De totes maneres, avui en dia, mira, buscador d'internet i...
No, però no, no.
No, però està clar que fa, no utilitza, manca, no? una sensibilització i sobretot una campanya d'informació. És veritat que el telèfon, mira, estic d'acord amb el Javi que el telèfon la gent no el coneix i que inclús els dies que està obertes les deixalleries encara hi ha gent que no el coneix als barris i això ho hem de saber tots, vull dir, però almenys tindre l'eina d'informació per poder fer les coses ben fetes, perquè després no ens queixem tots, perquè hi ha manca de neteja, perquè hi ha manca de tot.
Bueno, la realitat... S'ha apuntat lo de la deixalleria mòbil, és a dir, no hi ha però la prou publicitat de l'utilització de la mateixa, perquè si us hi fixeu, aneu pel carrer, està posada dalt allà amb una farola i la gent no veu ni els dies ni les hores de recollida, con lo qual hauria d'estar més abast de la ciutadania, perquè no podem confiar que tothom miri a la pàgina web a veure quan passen o que deixen de passar, però si tu ho poses a un lloc visible i on passen ho veu, pues si tenen piles arribarà un moment que les deixaran allí i és un treball continu. És un,
bueno, sobretot un, que perquè passa... més enllà d'una situació o d'un control punitiu,
igual,
no? Sancionador,
sí,
del ciutadà...
Per això, i deixar l'oli, és que s'ha d'acostumar la ciutadania a utilitzar els mitjans que tenim.
Estic d'acord i fa temps que reclamem que es facin aquestes campanyes, però també és veritat que la gent s'espavila per comprar per internet i buscar qualsevol cosa i després és incapaç de trobar el telèfon que tens un servei gratuït que te ve a la porta de casa.
Xavi, però no ho fa.
Xavi,
Laura, però no ho fa.
Ja, però vull dir que també...
Xavi, pregunta'm
el telèfon. Quin és el telèfon? Vinga,
mira, és el 910-2042.
Perfecte, gràcies.
No, t'ho dic perquè jo ara simplement he fet...
Quin has dit? 910?
910.
No, ja ho sé, però aquest torni a repetir.
El tinc en pantalla.
Aquesta estratègia.
Si tu fiques paeria, llei de recollida voluminosos, et surt directament la plana. I estic d'acord amb la Laura, és veritat. Vull dir, per segons que ens espavilem molt i per segons que ens hem d'anar mastegat. Home, jo, mentre existeixi aquest número i existeix una plana web on estigui ben explicat, doncs l'haurem de buscar i trobar-la, vull dir que no...
Sí, bueno, també comparem xurres amb melines, perquè per la brosa tu pagues i la gent pensa que si paga té dret a tot, vull dir, i en canvi per l'altre... Pues,
però vaja, que no? Tens dret a deixar els mobles o el matalàs al carrer...
Bueno,
molt que paguis, jo sé que no tinc dret,
bueno,
a deixar-la.
A veure com funciona això, no? O sigui, tu truques i dius, escolta, jo tinc un moble o tinc un matalàs, i ells te diran quin dia...
Sí, te diuen el dia.
Ho deixis a baix i t'ho venen a buscar. Crec que funciona així.
Ara fa 4 dies que el meu carrer estava ple de dalt a baix, visc en un carrer que és una mica ample, de dalt a baix, amb tot de... I a més ho van fer molt bé, estic orgullosa dels meus veïns, perquè estava tot ple de mobles i tal, o sigui, ja havien quedat tal dia, havien trucat diversos, i havien quedat tal dia a tal hora, se va escampar, i estava tot perfecte. Vull dir que si volem, se pot. Però, clar, s'ha de comptar també que les campanyes són necessàries, està claríssim.
Hi ha una dada anecdòtica en aquest sentit de la recollida, que ara no recordo exactament el tant per cent de les actuacions de recollida que es feien, però sí que és veritat que moltes vegades quan sortien a fer el servei, quan arribaven ja no ho trobaven, amb la qual cosa...
Sí,
25%, Laura.
Sí,
bueno. En fi, escolta, que ens acostarem a les dues. Aquest cap de setmana passarà un fet històric a Lleida. Després de 100 anys, el Museu Morera obrirà a la seva... No, ja ho sé que ho donem per fet, i clar, ens ho han dit tant, i ho hem viscut tant, i té tants retards a sobre, i ha passat per tants llocs, que sembla que ja diguis, bueno, per fi, bueno, és notícia, realment.
Obrirà, bona notícia.
Obrirà les portes, no definitivament, em sembla, que serà de moment mig provisional, però vaja, que obrirà les portes ja aquest dissabte, el nou Museu Morera, que ja sabeu que està a la Rambla de Ferran, que potser és allò un punt més també per quan parlem de revitalitzar aquella zona, sí, quan parlem del pla de l'estació i quan parlem de l'estació d'autobusos, que sembla que també es desencallarà, a veure si ho veiem tot aviat. Suposo que aquí sí que hi ha unanimitat de que és bona notícia que el Museu Morera obri,
sí,
d'una vegada.
Sí, eh? Sí. I per donar-li, sí, també un ús a aquell edifici, que era un edifici, no dic emblemàtic, però és un edifici de Lleida, sí, que es feia veure, i és un ús preciós, i de dintre no sé com l'hauran deixat, però també
ha de quedar bé.
Sí, ha de quedar bé, segur.
Faltaria més.
Com et pots imaginar, el Museu Morera venia també del llegat anterior, que són d'aquestes coses, independentment dels partits, que és un bé per la ciutat, que es tirin endavant.
I ja tenia que tindre, ja es mereixia un lloc definitiu, perquè ha estat pel casino. Bueno, ha donat molt, molt
tops. Va començar el Roser, als anys 80, jo estudiava allà.
Sí. Ja s'ho mereix, ja s'ho mereix.
Són d'aquestes actuacions que estem tots d'acord en que com més aviat tiren endavant, no, aquests projectes, doncs que es pugui disfrutar tota la ciutadania.
Es retardarà la inauguració, perquè clar, un període electoral,
electoral
no es pot fer...
Electoral, res.
Però bueno, les visites ja es començaran i segons han comentat aquest dematí es veu ja estan plenes, no?
Sí.
Lo qual ja és un de bon sentir que la gent ja en té ganes de veure-ho.
És el boom inicial, és com quan va obrir el Museu de Lleida, doncs també, després...
Sí,
ja és una altra història,
ja
no?
Més, però, bueno,
ja tindrem, que iniciatives, no? Ja, no,
mira, és molt important, perquè Rambla Ferran s'està sí, degradant, s'està degradant. Vull dir, jo crec que és un punt important per tornar a revitalitzar. O sigui, un punt de partida, s'ha de fer moltes més coses per tornar a revitalitzar el Rambla Ferran, el casc antic... I...
És que el Rambla Ferran té un ambient bel de matí i un altre molt diferent a la tarda.
Ahí està.
I hauríem de tornar a aquell glamour que tenia la seva època Fernando, no? Que els meus pares li deien, estem a Fernando, no? Doncs pues Fernando ha de tornar en aquest espai que li correspon, que és fonamental per la nostra
Ferran
ciutat.
I altres espais de la ciutat.
Sí, i
altres
espais, evidentment.
Però mira, sí que fa falta... Perquè no hi ha el de l'Ajuntament, però tots recordeu que l'any passat Sant Jordi es va fer la Rambla Ferran.
Ja aquest any se torna a fer.
Va ser...
Molt bonic,
Tothom va al·lucinar.
Bueno, però vosaltres, nosaltres vam venir un grup, no es van trencar la carpa, no es van agredir i no va aparèixer ningú. I és més, ho sento, perquè però els del PP van marxar corrents. O sigui, estaven davant i van marxar corrents per si de cas. Vull dir, jo no tinc un bon record. No tinc un bon record de Sant Jordi, però aquest any tornem, eh? Vull dir que nosaltres tornem.
Teniu algun editorial, Vox?
No, estan tots els partits, perquè sempre regalem punts de llibre, parlem amb la gent, els expliquem un programa, vull dir, com pots fer Junts, com pots fer Esquerra, com pots fer el Comú, com pots fer el PP. Vox fem el mateix.
Una mica crítica, perquè és desvirtuar Sant Jordi. Sant Jordi hauria de separar des de llibres, escriptors i gent. Jo
bueno, per això és l'Ajuntament, que no hauria de donar permís.
Però jo sempre he sigut crítica amb això, eh? I l'any passat el meu partit també ho va fer, però vull dir, això no vol dir que
no siguis.
Que te ficaran
Us poso sobre la taula una pregunta trampa, ara que parlàvem de a veure si revitalitza això de la Rambla de Ferran, que fa... Ho escolto des de l'època de la Marta Camps.
Sí, com tantes coses.
Val? No, ho dic perquè ja fa dies. A vegades sembla que no passi el temps, però sí, passa. I ha passat alcaldes i legislatures.
Segons quines coses, sí.
Bueno, lo del Museu Morera està clar que benvingut sigui, està allí i, per tant, una mica de vida dona. Què creieu que donaria més vida amb això? El tema de Torres Salses o el pla de l'estació?
El pla
de l'estació. Jo crec que amb això estem... Jo crec que tots d'acord.
Aquí
tenim una unanimitat que el pla de l'estació seria molt, molt positiu. I
perquè
molt
el pla de l'estació ja el podries unir amb l'eix comercial, zona de Pardinyes...
Unanimitat dels que estem avui aquí. Sí, bueno, falta el PSC.
Però aquí sumeu.
Aquí sumem.
Sí, aquí sumem.
Ah, aquí sumem.
Però bueno.
Aquí si tinguéssim que signar, segurament signaríem tots.
Vale, pues sumeu.
Jo et convido, Ricard, que a partir de les tertulies permetis que els ciutadans puguin fer una trucada telefònica i que es posin una mica de la seva opinió.
Bueno, també hi ha molta gent, i és veritat, que a mi m'han dit, escolta, nosaltres volem Torres Salses. Bueno, mira, però és que, vull dir, jo crec que o se fan les dues coses alhora o malament. I llavors, sobretot...
Les dues coses difícilment.
Claro, i difícilment, però bueno, si no hi ha un pla de recolzament i de al comerç local, la ciutat quedarà una ciutat molt diferent i no la volem, jo crec, que cap partit polític.
La de l'estació, sense cap mena de dubte. El que sí que és cert, i mira, vaig passar precisament ahir perquè em dirigia a Magranès, que feien un partit de Copa Catalunya de futsal, i vaig passar justament per Torresalses, i és cert que en les darreres setmanes l'avançament que ha tingut a nivell de calçada, fins i tot estan instal·lant els semàfors, em vaig quedar una mica copsat perquè, ostres, el Pla de l'estació és un projecte que es va endegar bastant temps enrere i, bueno, fins a dia d'avui, no?, que els mitjans de comunicació ens han dit que s'ha fet aquest pas perquè es pugui cedir, doncs, aquesta parcel·la a la Generalitat de Catalunya, a partir d'aquí l'Ajuntament pugui ficar una mica dels mecanismes per tirar això endavant. Ostres, em preocupa, però, perquè, bueno, potser també, amb aquest mandat també, no sé si ho podrem veure, sí, això.
Però damunt no tenim pressupostos, eh?
Perdó, sí, aquest mandat, el pla de l'estació?
No, dic ni que sigui el començament.
Ja, però el teniu sobre... O sigui,
el pla de l'estació,
està sobre la taula?
El pla de l'estació se va fer una aprovació inicial, provisional, que després el següent pas era fer la licitació del desenvolupament es va fer l'aprovació inicial del planejament urbanístic per desenvolupar el centre comercial i tot el cobriment de vies, etc., tota l'actuació allà, i el següent pas era licitar aquest desenvolupament. I aquest pas no s'ha fet i és el que s'ha aturat. El govern primer va dir que no es feia perquè feia falta revisar valoracions econòmiques, després va dir no, que el que faltava era un paper de la Generalitat, i ha anat dient coses que falten per no...
Això del paper de la Generalitat és bueno,
per no fer la licitació comú, i mentrestant anar accelerant com
a veure,
tota la part d'urbanització de Torresalses.
Amb l'acord de pressupostos.
Perdó, Rosa, sí. El pla de l'estació, el que és la zona comercial, és una zona comercial similar a la de Torresalses en quant a les superfícies?
No,
és de més petits.
No, però en quant, sí, a la superfície total comercial, sí.
No, però, però està destinada a superfícies més petites.
És igual, perdoneu, però és igual. A Torresalses anirà petit comerç.
Per això.
I al Pla de l'Estació també.
Ah, vale, o sigui que és similar.
És molt similar.
Rosa.
Lo que passa és que diuen que no, però ja
no,
està.
Diuen,
no,
jo lo que deia és lo que diu.
L'acord de pressupostos, Junts lo que va fer és dir volem fer el seguiment de lo del pla de l'estació, i s'ha fet, bueno, no una comissió, n'hi ha uns de Junts que es reuneixen cada 20 dies més o menys, perquè jo no hi soc amb aquesta comissió, amb l'Ajuntament, i allò per anar seguint al darrere i anar-los marcant. Ara, com que l'altre dia, arrel de lo que va passar per lo de Torresalses, que van marxar del ple i tal, aquest acord ha quedat una mica més stand-by i no seguim de moment fent aquest seguiment, però ens reuníem cada 20 dies per estirar les orelles a l'Ajuntament i que tot tirés endavant. Lo que passa
el
que,
resultat,
claro,
és que no ha tirat endavant.
La llàstima és que no tinguem ningú de representació del govern a les tertúlies, bueno, per poder debatre el tema.
Però que nosaltres, des de desembre fins ara al març, ja no dic abril, fins ara al març, ho hem estat fent. I ara veurem a veure com acaba tot això.
Bueno, el paper que ha d'arribar de la Generalitat es retardarà, i això ja us ho avanço. No, més que res perquè tenim eleccions.
Sí.
No, a mi lo del paper de la Generalitat me recorda a mi quan era àrbitre, que la culpa sempre de l'àrbitre, la culpa sempre que sigui sempre de la Generalitat.
No, però és veritat, llavors, vull dir, si falta un expedient,
ja
dic, un paper...
No hi ha pressupostos, vull dir, s'han de tornar...
Sí,
no, perquè... No hi ha pressupostos, que no es fa,
Això no depèn de la Generalitat, no, però depèn de l'Ajuntament.
Sí, però la part que li correspon a la Generalitat, amb això tardarà.
Però és que acceptar que fa falta això, per mi és l'error, vull dir que això es podia fer. El grup de Junts, que en l'anterior mandat portava la regidoria d'urbanisme, va fer tot el planejament urbanístic i estava ben fet amb els seus informes, i això podia anar seguint endavant. I ara jo no acabo d'entendre com des de Junts s'ha acceptat aquest discurs de que falten coses,
de que no
es pot tirar endavant la licitació.
Buscar, les hem anat a buscar, les coses. El que passa és que ara se dona una cosa molt divertida, que és que la Generalitat diu que està a l'Ajuntament i l'Ajuntament diu que no arriba. I, bueno, pues ja esbrinarem. El que passa és que ara estem així una mica més tan baix, no, i ara, clar, a més, venen eleccions.
Bueno, eleccions al Parlament de Catalunya, ja sabeu que ha coincidit de ple a la Festa Major de Lleida.
I tant de ple.
Però el dia 11 és jornada de reflexió, sí, i podem gaudir de la Festa Major.
Dos dies de lliure elecció per part dels centres educatius.
Sí, però a Lleida és festiu el dia dilluns, dia 13?
No, perquè dissabte no.
No, però els col·legis fan festa el divendres i el dilluns.
Sí.
perquè van agafar dia de lliure elecció 1 més la festa
seu electoral
en la conciliació serà
estupenda. No.
Ah, o sigui, jo vinc a treballar dilluns dia 13.
Ah, tu no ho sé, jo sí.
No, sí.
No,
jo només vinc quan és festa.
Tots.
Això de les festes amb dissabtes les faria recuperables, ho sento.
Sí.
Dissabte i diumenge, no només diumenge. Bueno, va, que ens plantem a les dues, ja ho veieu. No, si temes, en tenim tants com vulguem a la ciutat per tirar endavant, però, bueno, tots queden encallats. Per cert, no us deia, dic, tenim eleccions. Algú va amb alguna llista?
Jo vaig a la llista.
A part de la Rosa.
I jo també
vaig a la llista.
Jo no vaig a la llista.
Anna, en quin número
vaig? El 5.
El 5. I Rosa?
Jo al 5 per junts. També.
Jo estic de suplent.
Alguna cosa així.
A mi no era a ficar de suplent, al final em sembla que no m'han ficat, que no calia.
Pues jo pensava, Rosa, que anava la Neus, des número 5.
No, bé jo.
Pues a les notícies ha sortit la Neus.
Pues hauran equivocat. Va jo,
bueno, no. Igual t'han ficat de 4.
No.
Jo
he vist a la Neus.
No, perquè han demanat, i si us hi fixeu una mica, que hi hagi una persona del partit i una que no. Llavors, el número 1 del partit, el 2, no és, home, evidentment, són filio, són gent.
Faltaria més, no?
El tercer és del partit, tal, i a mi me toca la cinquena, que sí, ho soc.
Bueno, doncs Rosa Jové, hauràs de fer campanya a partir del 26?
Evidentment, és que si no m'hagués tocat igual, perquè no me presentava per Madrid i vaig tindre que fer campanya, fa 4 anys
que ara els partits fem campanya tots.
Si mires resultats anteriors, que això no garanteix res, però tens números, eh?
En tinc molts perquè mai junts havia fet menys de 5, així que tinc tots els números, sí.
Escolteu, com sempre, un plaer. Gràcies per acompanyar-nos. Anna, Xavi, Rosa, Glòria i Laura, com sempre és un plaer que ens acompanyeu aquí. Que tingueu bona setmana.
Gràcies.
Igualment, gràcies.
Som el Ricard Álvarez, ens plantem a les 2 de la tarda. Ara amb la Pilar García Muñiz ens informem. Per cert, avui ens tornem a escoltar a la Linterna a partir de les 7 i si no demà, des de Lleida, a les 12:20.